A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Això que sembla una vocació d'una aventura marinera és el que li va venir a l'ànima de Gustav Holst per il·lustrar Júpiter, el portador de la felicitat, un dels fragments de la suite dels planetes. Estem parlant d'una de les obres capdals de la música del segle XX i que, sens dubte, ha donat peu també a vocació i a literatura i, en definitiva, il·lustracions de moltes menes i a posicionaments i a sensibilitats. Mirin quin fragment. De la pàgina 74 del llibre que acaba de treure David Jou. Canto per cantar, reso perquè vull, calculo perquè em fascina, m'atreu la glòria de tanta lleugeresa. David Jou, bon dia i bona hora.
Hola, bon dia.
No és el primer cop que conversem amb David Jou sobre aquest binomi ciència-fe i sobre les compatibilitats o incompatibilitats que al llarg de la vida d'un científic pot, d'alguna manera, col·locar en situacions difícils. Ens sembla que des del punt de vista ja de les converses amb David Jou, aquest és un tema molt superat de fa anys, no?
Sí, per alguns sí. El que passa que en alguns llocs es viu com un conflicte especial. Per exemple, no ho vivim de la mateixa manera a Europa que als Estats Units. Als Estats Units hi ha uns grups fonamentalistes, molts d'ells protestants, de branques molt minoritàries, que posen querelles contínuament en els jutjats pel fet que s'ensenyi l'evolució a les escoles o que no s'ensenyi una lectura literal de la creació tal com l'explica el Gènesi. Llavors, clar, això, dintre de la ciència anglosaxona, crea molt mala maror, conflictivitza de manera innecessària un tema que aquí pensàvem bastant superat dintre del món catòlic o del món protestant més general. I llavors això posa problemes, de manera que no es viu de la mateixa manera el tema ciència i fe en diferents cultures, fins i tot occidentals.
O sí que els Estats Units, que és un dels bressols de la investigació científica, explicar la teoria de l'evolució de Darwin pot portar algú al tribunal?
Pot portar algú al tribunal, efectivament, i això és una cosa recurrent, i en els darrers 15 anys doncs, hi ha hagut un cert reviscolament d'aquestes tendències, d'aquests conflictes, i si no es podia evitar que s'ensenyés l'evolució, s'havia d'ensenyar l'evolució només com una mera hipòtesi sense fonaments, al mateix nivell científic una lectura literal del Gènesi. Clar, això són coses, diguem-ne, que aquí estan molt superades, però que al portar conflicte doncs, fan que hi hagi tota una sèrie de literatura anglosaxona molt violenta des de la ciència contra la religió, molt científica. És curiós.
És paradoxal que això passi als Estats Units, no?
No, perquè és un país, diguem-ne, amb molta llibertat, amb molts grups. Miri, aquí també passa contra el català. Aquí doncs, hi ha a vegades 15 o 20 persones en tot Catalunya que s'obstinen a que no s'estudiï, que els seus fills no hagin de tenir cap mena de contacte amb el català, i llavors et posen unes lleis demencials, a dir, a veure, no els podem donar lliçons de tolerància als Estats Units quan aquí doncs, estem vivint doncs, aquesta mena de situacions també d'atacs continus. Llavors, aquells fonamentalistes protestants serien l'equivalent d'aquests fonamentalistes espanyolistes d'aquí.
Us ha enfadat molt aquesta darrera sentència, eh?
Crec que enfada qualsevol persona raonable.
On és la veritat? El Gènesi o la teoria de Darwin?
És que estan parlant de coses diferents. El Gènesi està parlant d'una entitat metafísica de Déu que està per sobre de tot. I Darwin, doncs, explica els mecanismes amb els quals han anat sorgint les espècies. Llavors, voler fer una lectura literal de Darwin, vull dir del Gènesi, del primer capítol del Gènesi, que és diferent del segon capítol del Gènesi, per cert, és a dir, en el Gènesi hi ha dues explicacions diferents de com es forma el món, és a dir, el mateix Gènesi és relativista respecte de les explicacions de com es forma el món. I llavors, clar, això seria com voler llegir al peu de la lletra un poema. Llavors, si el poema diu que els llavis són roses i diguessis no, quina bestiesa, els llavis no són roses, clar, és una cosa que t'està parlant d'un àmbit diferent, està parlant de la prioritat de Déu sobre totes les coses del món. Que és una cosa que també sabem, que les lleis de la física, per exemple, estan per sobre de totes les coses, dels planetes, de les galàxies, dels satèl·lits, de la vida humana, de qualsevol tipus de vida, etc. De manera que, en aquest sentit, en el fet de que hi ha realitats que estan més enllà de les estrelles, del sol, de la llum, de tot això, doncs, bueno, el Gènesi té la seva raó. Si arriba fins a Déu o no, no ho sabem, però com a mínim les lleis de la física, evidentment, sí que estan per sobre de tot això. De manera que cadascun té la seva part de raó, un en la part filosòfica, simbòlica, i l'altre en la part de la realitat.
I això ens deu passar perquè estem en un món en què en la vida real no hi ha lloc pels matisos? Necessitem que ens diguin les coses sí, no, clares, sense capacitat de poder-les interpretar en la vida real, després cadascú a casa seva que faci el que vulgui, però...
És que a vegades la claredat està en els matisos, i on es perd la claredat és en la pèrdua dels matisos, i llavors, doncs, el que passa, això... forma part també de la cultura general, de les humanitats, quina mena de lectura fas del món. No és una cosa purament privada, sinó que és una cosa també que és lògic que participi de la discussió pública, perquè d'una manera o altra has d'interpretar el món el que estàs vivint. I la cosa que resulta una mica absurda és pensar que hi ha una única manera, ja definitiva, d'interpretar-ho. Clar, la ciència d'avui pot ser molt diferent de la ciència de dintre de 10 anys. Clar, quan ara la ciència et diu que ignores el que és el 95% del contingut de l'univers, pensar que ja la lectura actual científica ja és definitiva, bueno, és de bojos. El que passa que la gent doncs ignora aquestes subtileses, el dinamisme de la ciència, i llavors simplifica molt el món.
Partint del raonament inicial que ens feia David Jou, teniu una certa sensació que ideològicament el món en general s'està radicalitzant?
Sí, llavors s'està simplificant, buscant solucions senzilles. Clar, quan et trobes davant de problemes complexos, voldries trobar una solució. Com que les solucions complexes escapen del teu domini i de la teva ment, llavors busques coses senzilles, i aquestes coses massa senzilles, doncs habitualment els hi falten elements essencials de la bona solució.
Volem respostes i potser passarà tota la nostra vida sense trobar-les.
Sí, respostes en necessitem només en part. El que ens fan créixer són les preguntes, no les respostes, i llavors mantenir vives les preguntes. En un dels meus poemes dic que hi ha respostes que són com un opi de les preguntes, que adormen les preguntes, i llavors hi ha algunes respostes que a vegades són falses, o són provisionals, o són simplistes, i que adormen les preguntes autèntiques que estan dintre de tu mateix.
Vindria a ser el que... Vaja, aquest fragment, si no pregunto prou, no et necessito, si no vull necessitar-te, nego sentit a les preguntes que m'obren cap a tu, i tanco al meu voltant un cercle que em fa suficient i em protegeix de tu com a pregunta.
Efectivament.
Per a tots aquells que no es volen preguntar sobre l'existència o no de Déu?
Per exemple.
Per exemple?
Per exemple. I qui diu de Déu, doncs pots imaginar Déu de
moltes maneres,
però diem la idea, encara que només fos intel·lectualment de Déu, encara que no creguessis en Déu en tots els detalls que te'ls expliqui una religió concreta, tot això, però clar, està manifestant doncs una realitat que és transcendent, que està més enllà del visible, que està més enllà de la humanitat, que està més enllà, bueno, tot això, realitats d'aquestes sabem que hi són, com a mínim, diguem-ne científicament, pel que fa a les lleis físiques, a les lleis matemàtiques, si després arriben a Déu o no, això ja és una qüestió, hi ha una més, diguem-ne, de revelació, d'un altre tipus de sensibilitat respecte de l'entorn, però val la pena preguntar preguntar-se fins a aquestes coses, quin tipus de raó regeix l'univers? És una raó només físico-química? És una raó amorosa? És una raó personal?
I en el fons, l'univers particular de cadascú també regeix per raons que només cadascú sap, no?
Efectivament, efectivament, i llavors també no, i fins i tot dintre de nosaltres no hi ha una sola raó, hi ha múltiples raons, múltiples desitjos, hi ha conflictes, no és una cosa simple.
No li agrada a l'ésser humà reconèixer que és contradictori, que és incoherent moltes vegades?
Efectivament, jo crec que no hi ha problema reconèixer-ho, perquè és la realitat, hi ha una realitat visible, una realitat que sabem des de fa segles, però moltes vegades ens obstinem a ignorar-ho.
Perquè l'univers és una obra perfecta?
No. L'univers, gràcies a Déu, té tota una sèrie d'imperfeccions. Una de les meves conferències és precisament sobre les imperfeccions fructíferes de l'univers.
Vaja.
És a dir, perquè nosaltres puguem existir, perquè pugui existir la matèria en l'univers, hi ha d'haver imperfeccions respecte a la perfecció pura de les matemàtiques i de les simetries físiques subjacents a les lleis de la naturalesa, de manera que, com a mínim, s'ha hagut de trencar, diem-ne, entre l'equació primordial hipotètica i la nostra existència, s'ha hagut de trencar, hi ha hagut d'haver com a mínim unes 14 imperfeccions, enteses com a ruptures de simetries perfectes, perquè puguem existir, de manera que és claríssim que sense la imperfecció l'univers només seria de llum i de gravitació i prou.
O sigui que som imperfectes per naturalesa.
Per naturalesa. I llavors, efectivament, diguem-ne, tot el dinamisme biològic té uns elements de tempteig que fan doncs, que surtin les malalties, que fan que surtin aquests problemes biològics que tenim i que d'una banda són els que donen creativitat a la vida, obrint la vida a noves espècies, i d'altra banda doncs, també porten una quantitat de malalties i de dolors considerables, i és el mateix que passa amb els terratrèmols. Sense els terratrèmols no hi hauria morts per terratrèmols, però tampoc no hi podria haver vida en el planeta, perquè llavors no hi podria haver un camp magnètic que ens protegís de les radiacions còsmiques i que esclafarien la vida sobre la Terra. I aquest el camp magnètic és produït pel dinamisme del magma terrestre, que és el que arrossega els continents i que és el que produeix els terratrèmols, etc. És a dir, que hi ha moltes coses que estan molt lligades, que són parcialment imperfectes, però aquestes imperfeccions possibiliten que hi hagi vida.
Escoltant-vos, més d'un deu pensar, l'ésser humà és ben poca cosa.
És poca cosa, que passa que perquè hi hagi un ésser humà en l'univers, encara que només hi hagués un sol univers, necessitaríem un univers de com a mínim 10.000 milions d'anys llum. És una cosa extraordinària. D'una banda és poca cosa, però perquè pugui existir ell, l'humà, o pugui existir un mamífer, en aquest cas no hi ha, necessitem, hi ha una subtilesa i unes unions tan grans en l'univers que les necessitats diguem-ne, d'espai, de temps, de història, perquè hi pugui haver aquest tipus de vida complexa com la nostra, demanen una quantitat d'univers immens. I llavors, d'una banda, és poc, però d'altra banda, perquè pugui existir, doncs necessites el molt, necessites la immensitat. I aquest lligam entre la petitesa i la immensitat és una cosa que fa molt atractiva la reflexió sobre la vida.
En canvi, sembla mentida que t'ésser imperfecte per naturalesa en la seva vida diària, o almenys en la vida diària actual, ha inventat un sistema on la debilitat no és ben vista, on l'equivocació no és ben vista, on hi ha moltes de les febleses de la condició humana que no estan ben vistes.
Què hi farem? Cada època té les seves limitacions cognoscitives, cada època té els seus dogmes, cada època té els seus prejudicis, i bueno, si aquesta època té aquests prejudicis, doncs què hi farem? Procurem, diguem-ne, escriure poesia, reflexionar-hi sobre coses d'aquestes, però bueno, com que estem en una allau d'informació a vegades irrellevant que va i que ve i que no t'orienta enlloc i que et sacseja contínuament sense saber on estàs, doncs bé, ja se serenarà en algun moment.
Que estem en un moment de conflictes ètics i morals?
Sí.
Sí.
Sí, llavors, clar, dir, no tot s'arregla amb tecnologia. I algunes vegades he comentat que un dels perills de la ciència o de la tecnologia és voler-te fer creure que ella és la solució. I en realitat el que ens ha portat la ciència fins ara, si això fos administrat èticament, obertament, amb vocació de servei a la humanitat, sense cap necessitat de cap invent nou, el munt de sofriment que es podria evitar seria extraordinari. Sí. Llavors, pensi en la condició de la dona en molts llocs del món, que és una cosa que a mi em preocupa molt, i per això realment no cal ni el més mínim descobriment científic, són qüestions purament d'ètica, qüestions d'humanitat, qüestions de sensibilitat, qüestions que en diríem pròpiament d'humanitats, no de tecnologies ni de ciències.
Qüestions de valors?
Qüestions de valors, per exemple.
On s'ensenyen els valors i d'on s'aprenen els valors i d'on surten?
Convé que s'ensenyin a la família, convé que s'ensenyin a l'escola, convé... I surten, bàsicament, d'anar-ne dialogant, d'anar-ne parlant, de fer-te veure, precisament, la llibertat que tens, les diferents opcions que a cada moment se t'estan presentant i la responsabilitat que tens en la tria d'aquestes opcions. I llavors és a l'anar veient que tens aquestes opcions de tria, que clar, que preguntes per criteris pels quals haig de triar, pels quals aquesta tria em farà més feliç a mi profundament i més feliços als altres. I llavors, clar, a base d'anar discutint sobre aquests valors, te'n vas fent una idea, que no és la mateixa per tothom, naturalment.
Tal i com estan les coses, compartiu d'alguna manera, o no sé si hi ha temptacions de compartir d'alguna manera aquesta frase feta i recurrent molt sovint de s'han perdut els valors?
No, cada època, és a dir, forçosament, cada època actua amb uns valors, el que passa que potser els valors no són els més fructífers. Per exemple, en els últims temps ha actuat com a valor l'individualisme i l'hedonisme i el relativisme, per exemple, llavors posar el plaer com a gran valor és un valor molt fràgil, el plaer. El plaer en qualsevol moment el pots perdre, en qualsevol moment pot venir un accident, pot venir una desgràcia, clar que l'has de celebrar quan el tens. L'individualisme, l'individu és molt pobre, l'individu s'enriqueix gràcies al diàleg, s'enriqueix gràcies a la relació amb els altres, i llavors, clar, però no diré que l'hedonisme, l'individualisme no siguin valors, són uns determinats valors, el que passa que no tots els valors són igualment fructífers, no tots són igualment universals, no tots són igualment engrescadors.
N'hi ha alguns que tenen relació directa amb maneres de viure, capacitat econòmica, en determinats tipus de model de societat?
Sí, clar, una cosa que influeix en els valors, en aquelles maneres d'actuar, és veure els models d'actuació. Per això sempre s'ha insistit, no només ara, sinó des de l'antiguitat més remota, en els exemples que donem a les criatures i en els exemples que donem a l'altra gent en la nostra actuació, perquè hi ha un element que és l'actuació i un altre element que és la relació que tenen els nostres actes respecte dels altres, sigui en la visualització, i llavors això seria la relació en valor, sigui ja en l'acció directa que pugui tenir sobre els altres, física, econòmica o d'altres tipus.
Com que estàvem parlant del món i veníem d'un llibre sobre ciència i fe, a un creient més d'una ocasió li pregunten, bé, el món està d'aquesta manera i Déu no fa res?
Déu no fa res, bueno, Déu va fer el món, Déu no fa res, Déu ja va dir que calia que es fes, és a dir, un cop dit que calia que es fes i un cop entens que l'univers hauria d'estar regit per l'amor, doncs llavors posa-t'hi tu, és a dir, naturalment seria molt còmode que hi hagués un Déu que ens anés resolent totes les coses, el que passa que la idea és que Déu va fer aquest món sobretot per la llibertat i per l'amor. Bueno, si llavors una vegada i una altra, doncs la gent deixa moltes de les seves responsabilitats, molts dels seus exemples, i llavors veuen Déu com una coartada per la no acció, pel derrotisme, i crec que no convé, crec que precisament Déu, com a present al cristianisme, com a mínim, és un encoratjament a actuar, a treballar per la justícia, a treballar pel regne, que es diu contínuament, no és una qüestió de demanar que Déu t'ho faci tot. El que passa que és veritat, que a vegades hi ha algunes coses que dius que fàcil hauria estat, doncs, que no hagués passat alguna cosa en lloc d'haver passat, i quina pena que Déu hagi consentit, sí, però, bueno, doncs, és una cosa en què també estem implicats profundament en el món i hem d'actuar nosaltres.
Us ho preguntava perquè no sé si a David Jou li va cridar l'atenció, com va cridar l'atenció també a molts fidels i al món en general, aquelles paraules de Joseph Ratzinger abans de dimitir com a papa, quan va dir que les aigües baixaven agitades i Déu semblava adormit.
Sí, sí. Això és una sensació que hem tingut tots moltes vegades, i llavors forma part del misteri de les coses. I llavors el que passa que Déu semblava adormit, pot ser, però llavors doncs nosaltres hauríem de fer viure aquella paraula de Déu contínuament, de manera que fos un ferment de, en aquesta, en la bona direcció, en la direcció de més humanització, de més justícia, de més bé, això hauríem de fer. Però sí que és veritat que hi ha èpoques en què et sents abandonat d'això, precisament la grandesa, diem-ne, del missatge de la creu, quan es parla Déu meu, perquè m'has abandonat, és a dir, quan aquesta sensació d'abandonament és una sensació d'abandonament també que està en el nucli central, diem-ne, de la religió, que hi ha moments en què et sents abandonat, no només nosaltres.
En canvi, a partir del que comentàveu, una cosa és l'individualisme i l'altra la responsabilitat individual de cadascú davant del que veu, del que passa, del que li passa, del que pot passar-li al món.
Sí, sí, que passa que moltes vegades no ens sentim amb prou forces, saps, per canviar-ho tot, però canviant petites coses pot ser moltíssim, pots canviar països. Diem-ne l'enorme canvi de la Xina comunista després de Mao va venir d'un canvi absolutament mínim i presentat pel Partit Comunista com si fos una cosa absolutament irrellevant, i que va ser, bé, a partir d'ara, dels pagesos, en lloc d'haver de vendre la seva producció a l'Estat, doncs en podran vendre el 40% directament a la gent i el 60% a l'Estat. Una petita cosa com aquestes, en 2 anys s'havia duplicat la producció agrícola de la Xina, de manera que hi ha vegades que hi ha mesures petitíssimes i que van a la direcció de responsabilitzar la gent i veure quin aspecte positiu pot tenir cap a ells també, no només cap als altres, sinó cap a ells, aquestes accions, i pots canviar moltíssimes coses.
El llibre que ha editat Viena Ara, Poemes sobre ciència i fe, té algun referent en, com a mínim el més immediat que hem vist, en altres edicions de Poemes sobre ciència i fe, no?
Sí, efectivament, va ser el germen. Són poemes que, de fet, tots ells ja han sortit abans a l'Eco de Sitges, que és el meu gran camp de proves poètiques. I llavors és un tema, clar, que per força m'interessa, perquè dono conferències sobre aquests temes, la gent em fa preguntes sobre aquests temes, els estudiants de vegades fan preguntes sobre aquests temes, i llavors és gràcies a aquestes preguntes dels altres, aquests problemes que es posen, que va reflexionant sobre les coses, i no és que en trobis cap resposta definitiva, però com a mínim les vius, les transformes en paraules, a vegades poden resultar un acompanyament a altra gent que ha pensat el mateix, altres vegades poden ajudar a pensar o fer pensar.
Això és una de les, no sé si dir, una de les felicitats més grans que pot tenir el poeta, fer pensar?
Sí, hi ha algunes, pot ser sentir o fer pensar. Mhm. I a mi m'agradaria, clar, les dues coses, fer sentir i fer pensar. Fer pensar en concret en temes d'aquests i altres temes, perquè també tinc molta poesia sobre ciència i sobre molts altres temes, i llavors fer pensar en aquests aspectes, però d'altra banda també fer-los sentir amb una certa emoció, amb una cosa que colpeix directament. Per exemple, el tema ciència i religió és un tema que tant a Europa com als Estats Units surten molts llibres cada any. És un tema, diem-ne, que intel·lectualment i acadèmicament dona per molt, s'hi treballa molt. Hi ha associacions europees, europees i associacions mundials dedicades a aquest tema, però en canvi és molt estrany, molt absolutament infreqüent trobar algú que escrigui poesia sobre aquest tema des de la ciència, i llavors bueno, això s'han de donar unes circumstàncies especials per poder fer poesia sobre aquest tema.
Que hi hagi tants llibres d'autoajuda vol dir alguna cosa?
Bé, vol dir que ens falten coses i aquestes coses les busquem on sigui. I llavors aquestes coses d'autoajuda, bé, quan llegies coses sobre les obres de misericòrdia i sobre els pecats capitals, en el fons ja les tenies, tenies una autodisciplina. No sé per què, doncs hi ha hagut aquesta voluntat d'ignorar un tresor, diguem-ne, capital en la reflexió sobre l'acció humana, és a dir, preguntar sobre les virtuts o preguntar sobre les obres de misericòrdia, sobre els pecats, simplement els pecats capitals representaven doncs grans tendències humanes a l'acció, l'acció negativa, l'acció positiva, que t'ajudaven. Ara, quan es perd això, doncs, mira, d'alguna manera o altra aquests temes han de ressorgir una vegada i una altra, perquè són importants, són rellevants, i encara que els vulguis ignorar, surten d'una manera i d'una altra.
Fa uns moments, David Jou ens parlava de la tecnologia com aquesta mena de mantra deificat que ens ha d'ajudar amb tot, com les píndoles del metge ens han d'ajudar per tot. Doncs bé, el segon punt d'aquest manifest d'unes humanitats en futur diu: la intensa preocupació, plenament justificada, dels governs i de la societat civil pel foment de la ciència, la tecnologia i les noves formes de transmissió del coneixement i de la informació ha anat acompanyada d'una minva en l'atenció envers les humanitats. La minva de la cultura humanística comporta l'empobriment del pensament, la precarietat del discurs ètic i la pèrdua de la cohesió de la nostra civilització. En aquest sentit, diu el manifest, és urgent sortir de l'analfabetisme funcional i simbòlic que deixa grans buits en el sistema de referències personals i col·lectives i permet submissions i manipulacions. Les llengües i la literatura, la filosofia, la història i les arts són els pilars fonamentals de la civilització i la cultura. Per això és imprescindible garantir que tothom sàpiga parlar, llegir i escriure correctament. Escriure això en ple segle XXI o 2013, no sé si té un punt d'agosarat o, veritablement, si s'agafa al peu de la lletra, de què han servit aquests anys de res?
Oh, han servit de molt en els mitjans, és a dir, ara tenim molts mitjans, ha servit de poc en els fins. Amb aquests mitjans, a quins fins els dediquem, a què els dediquem i com els distribuïm? Bé, llavors, clar, això és precisament el que feien les humanitats. Les humanitats es preocupen precisament d'aquest desenvolupament, diguem-ne, de la reflexió sobre quins són els teus fins, les finalitats de la teva vida, les finalitats de la teva societat, les prioritats de la teva acció, i això la ciència no te'n diu absolutament res, absolutament. En canvi, la ciència dona molts mitjans per actuar. I llavors, clar, amb nous mitjans per actuar, se presenten noves maneres per actuar i no sempre tens les coordenades necessàries d'experiència per saber en quina direcció has d'actuar. I això és el que ha passat en la tecnologia, que ha donat resultats absolutament fabulosos i que després ens agafen en una època en què doncs, no sabem ben bé com fer-los servir. Poden fer més bé que mal, poden, vull dir, més bé que abans, però també poden fer més mal que abans, són més poderosos. I llavors, clar, tot això necessita una reflexió, una discussió social, perquè és precisament quan es contraposen diferents punts de vista que aprofundeixes més en tu mateix.
Sou home de ciència. Suposo que heu viscut, com tantes persones de la vostra generació i de les que han vingut, aquella eterna dualitat entre ciències i lletres i aquell debat que podia haver-hi en moltes cases de moltes famílies quan algú es volia dedicar al món de les lletres o de les humanitats i li deien a casa seva, però on treballaràs d'això o què en trauràs de tot això? I no era, diguem-ne, el discurs que sovintejava quan algú es volia dedicar a l'àmbit científic on suposadament podria tenir una sortida professional, diguem-ne, més folgada econòmicament i des d'un punt de vista també d'oferta de treball millor. El temps ha demostrat que aquesta mena de polarització era inútil?
No, inútil no, però realment crec que em fan falta moltes humanitats, però clar, és que les humanitats avui també tenen molts matisos nous, i llavors pensi, per exemple, que quan es fa lingüística, aquesta lingüística d'avui, fent lingüística, fent humanitats, també es combina amb cursos de neurolingüística, i llavors tota la part del cervell es combina amb discursos de llengües artificials per ordinador, amb traducció per automàtica per ordinador i coses d'aquestes. Llavors, clar, la lingüística d'avui està també en contacte directe amb la ciència, amb fenòmens científics i amb noves aplicacions tecnològiques, i trobar gent que conegui lingüística, però aquest tipus de lingüística també relacionada amb les noves capacitats, doncs és una cosa que també pot tenir la seva requesta, perquè són necessaris.
A la classe, amb els alumnes, els darrers anys, David, ja ho he notat, es nota, es percep, per dir-ho d'alguna manera, una certa, no sé si dir, mancança en l'àmbit de les humanitats? Suposo que no és una conversa bastant recurrent o un diàleg bastant recurrent a l'entorn de temes que puguin ficar-se dins aquest àmbit, però es percep que no sé, que hem anat a menys en això?
A mi se'm fa difícil de dir-ho, perquè estic en un lloc, l'universitat, dintre de física, dintre de biologia, en què les coses que explica són bastant tècniques, una sèrie d'equacions, fas reflexionar sobre aquelles equacions, però a mi, diguem-ne, un dels estímuls a escriure l'últim llibre que vaig publicar sobre física quàntica, Introducció al mundo quàntico, ara l'any passat, va ser precisament el fet d'haver ensenyat física quàntica durant 5 anys a la Facultat de Filosofia d'aquí l'Autònoma. Uh-huh. I llavors algunes de les preguntes que em van fer van ser, per exemple, com comento en el pròleg, si el principi de complementarietat era kantià o era positivista. Clar, això em va colpir molt, llavors em vaig començar a documentar, a escriure, a llegir textos més avançats sobre aquestes qüestions, i t'adones que efectivament l'utillatge filosòfic que tenim per enfrontar-nos amb la realitat és pobre, i que convindria que fos bastant més ric, bastant més plural. I això, així com les facultats de lletres han tingut l'interès de tenir alguna assignatura de ciències, en canvi no ha passat a lletres, a ciències no han tingut interès per tenir una assignatura de filosofia dissortadament.
Això també expressa, defineix alguna cosa?
Bé, probablement. És un moment que, com que la part tècnica, la part de resolució de les equacions, de fer experiments, se t'emporta moltíssimes hores, al final doncs et queda poc temps per pensar en profunditat sobre les coses que estàs fent. I això és un problema, bueno, que sempre hem tingut a les facultats de ciències, perquè fer un petit exercici, una petita cosa d'aquestes, porta moltes hores de càlcul o moltes hores de laboratori, llavors la capacitat de pensar críticament sobre allò que estàs fent a vegades doncs minva, i no ets tan sensible a aquestes coses. Però vaja, de tota manera, si quan expliques a la Facultat de Ciències alguns problemes conceptuals d'aquests ja fas al·lusió a Kant, o fas al·lusió a aquestes idees filosòfiques d'on venen aquests recursos interpretatius de la pròpia ciència, ells mateixos veuen amb curiositat la profunditat que hi ha al darrere d'aquestes coses, que si no semblarien pures receptes, i ells mateixos tenen ganes llavors d'anar buscant els originals. Jo m'he trobat pel tren en alguna ocasió estudiants llegint Kant, estudiants meus, i que he llegit això perquè mai havia imaginat que aquest llibre, que la crítica a la raó pura, que és difícil de llegir, em pogués aportar res que m'interessés a mi. Quan vostè va comentar, doncs aquí, problemes de l'espai, del temps, de la causa, de llavors, doncs, m'ha interessat, i ara ho estic llegint amb molta curiositat, i veig, respecto molt la filosofia, perquè és una construcció difícil, exigent, dura, que demana molta atenció i molt d'esperit.
Home, ha de ser un cas bastant singular veure algú al tren llegint la crítica de la raó pura de Kant, eh?
Efectivament, efectivament. Però bé, tinc alguns estudiants que són absolutament extraordinaris, que fan física, que fan matemàtiques i que al mateix temps doncs, estudien a la universitat a distància filosofia. Llavors hi ha gent que em desborda completament i que de vegades venen aquí al despatx i doncs em tenen algunes discussions absolutament interessantíssimes i d'un nivell extraordinari.
Mm-hmm. Voleu dir que hi ha...
Gent, doncs he llegit moltes coses de filosofia i moltes coses de biologia, moltes coses de física i moltes coses... Bueno, són, hi ha gent que t'impressiona molt. Cada any tenim alguna gent doncs, especialment brillant.
O sigui que hi ha alumnes que us posen a prova, eh?
Sí, naturalment. Gràcies a ells doncs, també anem aprenent més coses. Jo dels alumnes aprenc molt. Les preguntes, fins i tot, de vegades les preguntes més ingènues, més simples, t'ajuden a replantejar-te temes que potser veus que els explicaves de manera massa complicada o que hi havia alguna cosa que se t'escapava, perquè clar, pensin que les preguntes més senzilles, que és la massa, que és l'energia, que és l'espai, que és el temps, que és la moral, que és Déu, tot això, les preguntes ja més simples, més directes, ens posen en molts problemes perquè definir els conceptes bàsics de la nostra interpretació de la realitat sempre ha estat difícil.
Mm. Què us agradaria que passés després de la publicació d'aquest manifest, que és com una mena de clam, com una mena de crit en veu alta a la societat en general, i hem de suposar que els gestors de les institucions i dels responsables de tot allò que pot tenir a veure amb el que comenta el manifest?
Com a coses pràctiques podrien ser, diguem-ne, obrir una mica més de línies de recerca dedicades a temes d'humanitats, línies de recolzament a les línies de recerca d'humanitats, que ara doncs, estan una mica abandonades, i això ja seria una cosa interessant. I l'altra doncs, és intentar a l'universitat que combinar aquesta especialització amb una mica més de transversalitat, introduir, suscitar curiositats, però això és una cosa que no poden fer només les autoritats, és una cosa d'ambient, perquè la gent viu les coses que van sentint, que van vivint, i si viu en uns ambients en els quals mai no es parla d'un determinat tema humanístic o tema religiós, aquell tema deixa de formar part de les seves vides i ells deixen de preguntar-se per allò.
I això té a veure d'alguna manera o no amb les retallades?
Això té a veure amb les retallades... No necessàriament, a dir, perquè aquests problemes de desdeny de les humanitats figura que diria que eren superiors fins i tot a l'època de prosperitat. A l'època de prosperitat tens una vida una mica més senzilla, hi ha més abundància, la ve més abundància, les decisions que has de prendre doncs, no són tan dures, no són tan arriscades, perquè tens més elements i llavors no planteges tant optimitzar les teves eleccions i veure quines eleccions et són més imprescindibles per la teva vida. De manera que una època de retallades, una època d'austeritats, una època d'aquesta és una cosa que fa que plantegis més temes com la solidaritat, com el paper de l'altre, com què fas en aquesta vida, fins a quin punt tens dret a demanar coses, a que els altres t'ho estiguin pagant tot i coses d'aquestes, i pot ser un ambient que estimuli altra vegada la reflexió sobre temes d'humanitat.
O sigui que voler aprendre o incentivant l'aprenentatge no té una relació directa amb, vaja, les retallades o el potencial econòmic que es pugui tenir.
No, i a vegades amb relativament pocs recursos, però amb curiositat i amb ganes de fer les coses pot ser moltíssim. Dir, clar, durant molts segles l'ensenyament s'ha fet de maneres molt precàries i llavors hi havia gent que també hi posava molt, és a dir, és una qüestió sobretot d'ànima, de posar-hi l'ànima, de posar la teva curiositat i llavors per els molts mitjans que tinguis, si les coses que t'expliquen les veus desdanyosament, les veus desinteressadament, llavors tant se val, i pots abocar tots els diners del món que en trauràs poc rendiment i et faran poc feliç. En canvi, si realment aprens a escoltar, que és una cosa que és difícil, i llavors veus davant d'aquestes coses que estàs sentint, el munt de satisfaccions que et poden donar, el munt de mons que et poden obrir, llavors és completament diferent.
En el fons això és igual ara que fa 100 anys, que fa 200, que fa 300, no?
Bueno, i que en fa 2.000.
I que en fa 2.000.
És a dir, és una qüestió d'ànima, per això no tot, hi ha un paradigma de progrés lligat al món científic, al món tècnic, però, clar, hi ha una sèrie de coses que són bastant permanents en la naturalesa humana i que segueixen sent actuals, però, clar, si la gent, diem-ne, no llegeix la Bíblia, per exemple, la gent no llegeix els clàssics, ja aquí dic no llegir tota la Bíblia, sinó llegir una sèrie de fragments, diem-ne, que són profundament humans, independentment de la interpretació, de la profunditat religiosa que puguin tenir, però són que et fan un retrat de la persona humana en diverses èpoques, els clàssics grecs i llatins, els clàssics de la Bíblia, i llavors, clar, te n'adones, et fan reflexionar sobre una naturalesa humana que és més independent del temps que no pas si només llegeixes coses de l'actualitat.
Evidentment.
Coses de l'actualitat que ja les trobes en els clàssics de fa 2.000 anys.
Poema sobre ciència i fe, llibre editat per Viena, acabat de sortir, de David Jou, aquesta recopilació de poemes que fan pensar, entre altres, i que volen fer sentir. I a l'entorn d'aquest manifest sobre unes humanitats en futur n'hem conversat amb el propi David Jou. David Jou, gràcies una vegada més. Fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Bon
arribem a les 12. Demà i tornem a partir de les 9. Que passin un molt bon dia.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.